Hola, molt bon dia i benvinguts a l'espai de Ràdio Falset que dediquem a conversar amb els alcaldes del Priorat, el Finestra Comarcal. Quart capítol avui d'aquestes entrevistes amb l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, com a convidat. Jesús Torralba, moltes gràcies per acceptar la invitació de Ràdio Falset.
Molt bon dia.
Abans d'iniciar la pròpia entrevista fem, com sempre, una primera aproximació al nostre convidat. Jesús Torralba, del Partit dels Socialistes de Catalunya, afronta la seva segona legislatura al capdavant de l'Ajuntament de Falset, després d'accedir-hi per primer cop l'any 2007 amb un govern de coalició amb Convergència i Unió. En la seva segona etapa, tot i tenir majoria absoluta, va obrir l'Ajuntament a la resta de partits, en un govern d'unitat que ha patit alguns canvis. Comencem, però, parlant inevitablement del tema que ens porta a obrir sempre aquestes entrevistes, la situació econòmica del consistori. Jesús Torralba, quina és en aquests moments aquesta situació econòmica a l'Ajuntament de Falset?
Justament ara s'està acabant de tancar l'exercici 2012 i tot i que comptablement hem aconseguit que el que són despeses s'hagin reduït, el que són els ingressos més o menys han estat mantinguts, bàsicament per tema d'impostos, els números surten, diríem, força bé, però és teoria. És teoria perquè, en definitiva, tenim un estalvi net positiu al voltant d'uns 150.000 euros, un romanent de tresoreria d'uns 350.000, però és cert que la tresoreria, és a dir, la liquidesa, els comptes corrents, per entendre'ns, pues, lamentablement no estan com deurien estar, bàsicament perquè pues, encara estem pendents de cobrar molts diners per part de la Generalitat. I aquesta és... El principal problema és el de tresoreria, és el de liquidesa, és el de no tenir els suficients recursos com per poder afrontar amb normalitat tot el que són els pagaments de proveïdors i nòmines. Sí que vull aclarir també que afortunadament fins a aquest moment, doncs, fent molts equilibris, estem pagant amb normalitat a proveïdors, com s'havia pagat sempre, és cert, a 90 dies. I ho dic en veu alta perquè la llei que t'obliga a pagar 30 dies, si no paga la Generalitat, és impossible complir-la, i afortunadament els salaris els estem pagant amb puntualitat. Per tant, aquests dos capítols, que serien la part més important i més transcendent del funcionament de la tresoreria d'un ajuntament, ho anem cobrint, amb dificultats, però ho anem cobrint. Però, sincerament, no estem per gaires coses més fins que la Generalitat pugui, perquè és evident que si la Generalitat no paga, estic convençut que no és perquè no vulgui, és perquè no pot, i per tant a veure si aquest any, amb la nova injecció que rebrà la Generalitat dels fons de liquiditat, a veure si podem aconseguir que reduir aquesta quantitat.
Quina és aquesta xifra del deute que té en aquests moments la Generalitat amb l'Ajuntament de Falset?
Al voltant d'un milió d'euros. Al voltant d'un milió d'euros, i evidentment comprendreu que amb un pressupost de 3 milions d'euros aproximadament, un milió d'euros són molts diners. Sobretot perquè hi ha qüestions que s'han fetes i que s'han pagades, com el tema de llei de barris, per exemple, que no han cobrat encara res. Subvenció de la llar d'infants, subvenció del tema de biblioteca, el fons de cooperació local, etc. És a dir, podríem citar bastants conceptes pels quals tenien d'haver rebut diners i no els han rebut.
El fet de que hi hagi aquest endeutament per part de la Generalitat amb l'Ajuntament de Falset, aquestes tensions de tresoreria que comentaves abans, fins a quin punt aquesta situació es pot sostenir en el temps?
Fins que efectivament l'Ajuntament tingui capacitat per assumir i per gestionar i per fer equilibris com els que estem fent. A veure, afortunadament, hi poso cometes, afortunadament, la situació el que t'obliga és a no encetar nous projectes si no comptes amb els diners. Per tant, hi ha coses que podríem encetar i que les tindrem de ralentitzar, perquè o tenim els diners o, sincerament, l'equip de govern ja ha decidit no fer coses si no tenim ja els diners per endavant.
Alguns exemples d'aquests projectes que, de moment, estaran en stand-by fins que no hi hagi una disponibilitat de diners?
Doncs mira, justament el dilluns farem una reunió de poble en la que pot assistir naturalment tothom, també es farà a través de la televisió, i presentarem els projectes que el nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, pel quatrienni 2013-2016, ens planteja la possibilitat de que la Generalitat subvencioni amb un percentatge bastant elevat alguns dels possibles projectes que tinguem de fer. Doncs nosaltres aquest dia explicarem el que volem fer a lo que és Camp Magrinyà, aquesta casa que hem d'expropiar, i alguna actuació sobre dos carrers, concretament el Malanyet i el carrer de Baix. Els projectes estaran fets, estarà tot preparat, però o rebem diners de la Generalitat o es quedaran aprovats i no farem res.
Últimament, quan parlàvem dels diners de la Generalitat, en el cas de l'Ajuntament de Falset fèiem referència a dues qüestions. D'una banda, que el Pàmies, la casa que l'Ajuntament s'ha vist obligada a expropiar, vora 400.000 euros,
exacte,
i de l'altra banda, doncs, aquests diners de la Secretaria General de l'Esport, que sembla que no, o que sembla que no han arribat, o encara no està ben clar quan arribaran. No sé si podem analitzar aquestes dues qüestions i no sé si d'alguna manera poden estar vinculades l'una amb l'altra.
Pot haver alguna vinculació, però intentarem que no hi sigui. És a dir, aquests diners del Consell Català d'Esports, hem rebut una quantitat ja, també ho haig de dir, en veu alta, però serà una quantitat que ens ajudarà a pagar precisament l'expropiació en qüestió. Per tant, d'aquí no podrem tenir gaire liquidesa. El que passa és que aquesta expropiació, o millor dit, l'objecte d'aquesta expropiació, que és la casa de Camp Magrinyà, que com el dilluns es veurà, es pretén fer un equipament en la planta baixa i a la part superior fer una plaça, el projecte que ensenyarem al poble serà aquest, la pretensió és que a través d'aquesta subvenció del PUOSC podem acollir-nos al pagament d'un percentatge molt elevat d'aquesta expropiació i, a més, el cost del projecte. Per tant, si aquest projecte ens l'adjudiquessin, significaria que una part important del pagament d'aquesta expropiació quedaria dintre del projecte i, per tant, l'Ajuntament rebria ajuda per això. Si no, el que tindrem de fer serà pactar amb aquest senyor un sistema de pagament durant els propers anys.
D'aquests 950.000 euros que havien d'arribar d'esports, diu que han arribat una part, de quan estaríem parlant?
550.000.
Aviat tocarà aprovar pressupost a l'Ajuntament de Falset.
El dia 22, si no passa res, estem preparant el ple, ja estem confeccionant o li estem donant els darrers tocs a el que són les diferents partides pressupostàries i, efectivament, esperem que el dia 22 s'aprovin.
Com serà aquest pressupost?
Lamentablement, com els anteriors, els dos anteriors, és a dir, seran restrictius i intentarem reduir despesa, que aquest any també s'ha aconseguit, afortunadament, i el que t'he dit, a nivell d'inversions, o tenim assegurat el finançament i la disponibilitat econòmica, o difícilment ens podem embarcar en inversions.
Com es redueix aquesta despesa?
A veure, la previsió és començar a reduir-la per controlar despesa, per exemple, de reparacions, per reduir despesa de sous, de salaris. És a dir, recordo novament que hi ha hagut diverses baixes per maternitat que no han estat cobertes, hi ha hagut alguna baixa per acabament de contracte que no ha estat coberta, és a dir, hem de buscar totes aquelles vies que signifiqui l'optimització al màxim dels recursos de l'Ajuntament.
I en el capítol d'ingressos, en els darrers anys, tot i que els pressupostos han estat restrictius, s'ha tendit des de l'Ajuntament a no traslladar el cost als veïns de Falset, als contribuents. Això seguirà així?
Intentarem fer-ho així. A veure, la previsió és aquesta. A més, hi ha un altre aspecte, per exemple, en aquest tema que influirà en la qüestió dels ingressos, i és aquesta revisió catastral que venim anunciant fa temps. Ja ha sortit un decret que ens permet fer una proposta sense necessitat de fer tota la renovació del padró, és a dir, sense tornar a fer una valoració catastral de tot el municipi, i estem estudiant quin impacte tindrà sobre el que són els valors catastrals. En principi, hi ha una reducció, no voldria equivocar-me de memòria, però crec que és una reducció de l'ordre d'un 30% en quant a el que és la valoració catastral, la qual cosa significa que ens permetrà doncs, intentar buscar un ajust, si és possible, a la baixa, que ara mateix encara no ho sabem, perquè l'aplicació d'això serà pel 2014, tot i que ara ja s'està preparant. Insisteixo, mirarem de no traslladar els increments o traslladar el mínim possible en els contribuents. Una altra qüestió, un altre aspecte, per exemple, és la llar d'infants. La llar d'infants, hem tingut de traslladar una part de la disminució dels ingressos per part de la Generalitat. Recordem-nos que el curs 2010-2011 es pagava, hi havia una subvenció de 1.800 euros nen, i el curs 2012-2013, el que estem ara, sembla ser que serà de 870 o 800 euros aproximadament.
En aquest cas sí que va haver un increment en la quota d'uns 60, 70, 80 euros.
Efectivament, però clar, això que amb quina mida ha afectat a les famílies? No? Pues amb la situació actual, pues, algunes famílies que portaven els seus fills allà pues, no ho han pogut continuar fent i realment com a ajuntament ens sap greu perquè pensem que no és just el tenir d'estar en aquesta situació. Però bueno, en qualsevol cas és el que hi ha en aquest moment i és el que hem d'afrontar i intentar buscar les millors solucions.
Quan es parla també de reduir despesa, a vegades es parla d'aquesta mancomunació de serveis entre els ajuntaments. Vostè mateix va haver un moment en què va proposar a diversos ajuntaments la possibilitat d'assumir determinats serveis de manera conjunta. No sé què n'ha quedat d'això, si s'ha fet algun pas.
Bueno, de fet, fa ja un temps, diria que fa ben bé un any i mig o dos anys, quasi, que vam pensar que podia ser una bona opció el fet de poder compartir despesa i poder negociar amb proveïdors doncs, determinat tipus de serveis. Això ho vam traslladar al Consell Comarcal i em consta que el Consell Comarcal va fer gestions amb diferents ajuntaments i el que en aquest moment, per lo que jo conec, sembla ser que no ha prosperat el tema. Tot i així, en els municipis més propers a Falset, nosaltres continuem intentant buscar alguna fórmula que ens ajudi a reduir la despesa en aquest aspecte, vull dir, temes que podem compartir, inclús, per què no, i en aquest cas també s'estava mirant, és a dir, bueno, dels diferents actes que es poden contractar per festes majors, doncs per què no ens posem d'acord i anem 4 o 5 municipis, el mateix proveïdor, que bàsicament és la mateixa persona, la mateixa empresa, i poder parlar d'ajustar preus, sí, evidentment assegurem que diversos municipis doncs, seran els que els hi faran el consum.
Un dels serveis que d'alguna manera li ha tocat defensar més en els darrers temps és el tema de l'aigua, a través d'aquest contracte que va establir l'Ajuntament de Falset amb l'empresa Sorea. No va acabar d'explicar-se bé això perquè va haver diverses queixes, no? Increments de o gent que atribuïa a aquest nou contracte determinats increments que es donaven en les quotes que es paguen.
T'agraeixo més a més que ho comentis perquè a veure si sóc capaç d'explicar-me bé en aquest aspecte. O sigui, aquesta empresa o el que s'ha contractat amb aquesta empresa només, insisteixo, només és la gestió de la lectura i la gestió de la facturació i la gestió d'altes i baixes. Per tant, ni la gestió de l'aigua com a tal la porten ells, ni res que se li sembli. El que en el temps, és a dir, des del gener del 2012, doncs va haver un increment molt important en el cànon del ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Què ha passat? Pues que va coincidir justament en el canvi d'empresa gestora, que de l'Ajuntament va passar a Sorea, i per tant és fàcil, que potser no ho vam saber explicar en el seu moment, que es confongui el fet de que ara la gestió la fa una empresa aliena i resulta que jo pago molt més amb el meu rebut d'aigua, quan realment sí que es paga més amb el rebut d'aigua, però no tant pel consum o perquè hi hagi hagut un increment de preu de lo que és el propi consum, sinó perquè els impostos, si la memòria no em falla, l'ACA els va pujar de l'ordre del 70%.
Abans comentava de diversos projectes, parlava de la possible actuació que es podria fer a Calpàmies, de dues actuacions a dos carrers. Hi ha un altre de projecte de gran envergadura que té Falset, que es va presentar doncs, fa uns mesos, que és aquesta segona fase del castell de Falset. Diem de gran envergadura perquè és una inversió molt forta. Es pot assumir això?
Com et deia abans, ho assumirem si novament el Ministeri de Foment, que és qui financia amb un 75% aquesta obra, ens subvenciona, com està previst en el conveni, doncs aquest 75%. I en aquest cas, fins ara, per almenys, el Ministeri de Foment el que ha fet ha sigut enviar, abans d'iniciar les obres, aquesta quantitat. Si això és així, ho podrem tirar endavant. Si això no és així, doncs ho aturarem el temps que sigui necessari.
Encara que l'Ajuntament hagi de posar un 25%, que no deixen de ser pocs diners.
No, però aquest 25%, com que tenim altres mitjans per subvencionar-nos, tipus, doncs, per exemple, també Diputació, que és el que en aquesta primera fase hem fet, i en aquesta... Voldria aclarir una cosa, faig un petit parèntesi. Uh-huh. Abans he parlat dels projectes que presentarem al PUOSC durant el quadrienni 2013-2016, però també ha sortit el Pla d'Actuació Municipal de la Diputació de Tarragona. A diferència d'aquest segon, que sí que sabem quin import tenim per aquests 4 anys, en el primer no sabem l'import, ni tan sols saps si efectivament t'adjudicarà la subvenció per l'obra que vulguis fer. Suposant que el Ministeri de Foment, i ara torno al castell, ens enviï novament per anticipat aquests diners, pues amb aquests fons de la Diputació podem continuar acabant la part que tindríem de posar nosaltres, que tot i que és una part important, però dintre del conjunt poden ser 120 o 130.000 euros.
El castell també té un altre vessant, que és tot l'espai museístic del castell del Vi. Aquí doncs, s'han fet passes endavant, no?, per tal de dinamitzar doncs, l'equipament. Es va parlar també de constituir un consell assessor. Què hi ha de tot això? És a dir, definitivament el castell del Vi ja acabarà d'arrencar per no aturar?
Sí, a veure, justament en aquests moments també s'està treballant sobre el particular. Ja tenim una persona que està tot l'horari d'obertura del que és el museu. Ho reforçarem ubicant una persona de l'Ajuntament perquè volem que aquell espai també tingui tirada des d'un punt de vista turístic. Per tant, l'oficina de turisme de Falset, i això és una novetat que encara no havíem comentat, s'ubicarà en aquell espai. Falset tindrà una oficina de turisme, evidentment modesta, només tindrem una persona, però entre l'oficina de turisme de Falset i, a més, la persona que a través de la Fundació del Castell del Vi, que és qui gestiona aquell espai, puguin fer, la nostra pretensió és que efectivament aquell sigui un espai de molta activitat, sobretot per ajudar a el que és tot el tema enoturisme enoturístic de la comarca, i per tant estem buscant i ho estem fent complicitats amb cellers, amb bodegues, amb restaurants, i efectivament la pretensió és que hi hagi molt de dinamisme durant aquests mesos a partir ja de la primavera.
Una oficina de turisme al marge de la que té el Consell Comarcal?
Sí, en principi sí. És a dir, pensa que hi ha una gran quantitat de persones que tenen com a referència aquell espai, i en allà s'està donant molta informació també de la comarca, val? Per tant, dius, home, doncs, aprofitant que tenim una persona que s'ha reincorporat de baixa per maternitat, podíem tenir una possibilitat d'obrir per reforçar tot el que és el turisme de la comarca una persona més en allà.
Més enllà, però, d'aquesta dinamització turística a nivell local, doncs, potser el comerç local no passa potser el seu millor moment. Les xifres d'aturats a la comarca doncs, són elevades, a Falset deuen voltar els 200-250 aturats. Quina visió té vostè o quina reflexió fa vostè de tot plegat?
Home, és evident que la situació actual és molt complicada. Nosaltres, amb la mira que puguem, estem intentant buscar algunes diríem, alternatives. Ja sé que els ajuntaments difícilment, per almenys un ajuntament petit com Falset, pot generar llocs de treball, i màxim quan en aquests moments tenim prohibit justament contractar nou personal. Però sí que s'estan fent gestions, i posaré un exemple, que és un exemple molt proper. Catalana de Gas en breu començarà a fer ja les obres de canalització del gas a Falset. Ja anuncio que, si no canviem el dia, la previsió és que el dia 28 de febrer fem una reunió explicativa per tot el poble al Teatre de l'Artesana, a la tarda, en què vindran els responsables de gas natural i explicaran com ho farem i com ho faran. Aleshores, el primer que hem fet de cara a intentar ajudar dintre aquesta dificultat de treball que hi ha a Falset és demanar que els instal·ladors que tinguin de fer la instal·lació futura dels diferents domicilis siguin de Falset. Ja han tingut reunions tots els instal·ladors que han volgut de Falset amb gas natural i en els propers dies acabaran de tancar el tema perquè ells siguin els que d'inici puguin fer aquesta connexió de lo que és la xarxa general a cada un dels domicilis, puguin a més comercialitzar i posteriorment puguin fer les possibles reparacions o el manteniment que requereix això. Aquesta és una. El següent tema és que Gas Natural estarà bastants mesos aquí, pues, obrint algunes zones del municipi i necessitaran personal. Els hi hem demanat també que en la mida que sigui possible, pues, que les persones que tinguin de contractar per l'execució d'aquestes obres pues, també puguin ser d'aquí. Per tant, en la mida que podem, busquem pues, algunes possibilitats de poder ajudar, insisteixo, en la mida que podem.
Parlant de dinamització, també parlant una mica dels pressupostos, un altre element de dinamització local és tot el tema del teixit associatiu. Fa un parell, tres d'anys, les subvencions de l'Ajuntament a entitats no es concedeixen, amb una excepció, no? Que és l'escola de música, no? Que en aquest cas sí que l'Ajuntament mantenia per una situació molt concreta, que era doncs, la dificultat que passava aquesta entitat, i també en relació a aquest tema es va parlar doncs, de la possibilitat de una nova seu per a aquesta entitat. No sé si això també és un d'aquests projectes que malauradament haurà d'anar molt, molt, molt a poc.
Bueno, de fet, jo crec que amb bon criteri, tant l'associació musical com el propi Consell Comarcal com l'Ajuntament de Falset, estem avançant en aquesta línia que tu apuntaves de buscar una nova ubicació en el que és el projecte, que és la part, diríem, que val la pena tenir des d'un punt de vista conceptual, però també des d'un punt de vista de material de poder tenir el projecte, inclús el projecte executiu. I a partir d'aquí buscar finançament per la construcció d'aquesta escola de música i dansa, com estava previst en el seu moment. Però el fet de no tenir garantit avui el finançament, podríem haver optat per una postura més còmoda, dir, bueno, doncs quan tinguem el finançament ja farem el projecte i anem avançant molt lentament. En aquest cas hem pensat que no, que era més fàcil i més adient poder tenir el projecte a punt perquè en el moment en què efectivament es pugui iniciar l'obra perquè tenim finançament, doncs fer-ho i no tenir d'esperar en aquell moment a fer el projecte, a fer el conveni entre el Consell Comarcal, l'associació, el propi Ajuntament, la ubicació, etc. Vull dir que val la pena avançar-ho i tenir-ho preparat. I si triguem 3 anys, doncs triguem 3 anys, i si triguem 5, i si triguem 6 mesos, doncs fantàstic.
A tot això, no sé si hi ha hagut alguna queixa per part d'alguna entitat del municipi en el sentit aquest de que doncs, fa 3 anys que no es concedeixen subvencions a les entitats del poble, o si això ha pogut en algun moment tensar la relació entre l'Ajuntament de Falset i alguna de les entitats.
Però és evident que una decisió d'aquestes característiques no és ben acollida per ningú, perquè tot i que tampoc no eren imports elevats, perquè és així, el que també és cert és que bueno, doncs les associacions també reben l'impacte de la situació actual i estan patint, naturalment, i bueno, doncs qualsevol ajut és benvingut. Aleshores, davant d'això, el que hem intentat és doncs buscar alguna altra font d'ajut. Per exemple, hi ha hagut doncs alguna associació sense ànim de lucre del municipi doncs que hem buscat via aquest euro solidari que hem fet en alguna de les activitats que s'han fet a l'Ajuntament, poder-li donar un cop de mà. En aquest cas és l'Associació de Disminuïts Montsant, també a Càritas hem fet altres coses mateix i ho intentarem continuar fent durant els propers temps. L'assegurar una subvenció a totes les entitats, doncs hem cregut més adient, buscar alternatives, doncs jo què sé, si volen explotar la barra de festes majors, si en algun moment han necessitat algun espai, doncs intentar no traslladar el cos, és a dir, buscar alternatives que no són directament diners. Per exemple, hi ha una altra que ho vull dir en veu alta, que és l'Associació de Dones de la Quartera. Bueno, l'Associació de Dones de la Quartera també ha estat una de les entitats que no hem pogut mantenir la subvenció, però per altra banda els hem facilitat gratuïtament l'espai on estan ubicades, i això els representa doncs, deixar de pagar mensualment una quantitat important en concepte de lloguer. Amb l'Associació de Pensionistes i Jubilats, tres quarts del mateix, hem canviat la seva ubicació, els hem ubicat en un local del doble d'espai del que tenien abans, i també doncs, bueno, hem intentat compensar una cosa amb l'altra. Una cosa. Segurament hi haurà alguna associació que potser no té la percepció de que els hem ajudat molt. Pues jo lamento no haver-ho pogut fer, però és que la situació que és molt complicada i difícilment es podrà mantenir.
Toquen acabant, portem 25 minuts d'entrevista i m'agradaria tractar dues qüestions. La primera és la moció que en el seu dia l'Ajuntament de Falset va rebutjar per adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència. No sé si aquesta moció, ja sé que no la va presentar, la va presentar en aquell moment el grup de l'oposició, els Independents per Falset, cas que es torni a presentar, canviarà alguna cosa del plantejament?
Ho tindrem de mirar en detall. Jo ara mateix tampoc no voldria avançar-me a poder discutir amb la resta de regidors de l'Ajuntament. Per tant, ara mateix no em puc definir. Jo continuo pensant en que és un moment molt complicat. Jo voldria aprofitar, si em permets, tot i que has tingut la gentilesa de no comentar-ho, però voldria aprofitar aquest moment per expressar una gran repulsa i, sincerament, una mica, fins i tot, si em permets l'expressió, de fàstic per tots els episodis de presumpta, i poso presumpta entre moltes cometes, corrupció que estem vivint en aquest país, a Catalunya, a Espanya i a tot arreu. Realment és vergonyós que en una època com la que estem, que la gent ho està passant fatal, surtin tota aquesta colla de gent que, aprofitant-se dels seus càrrecs, han estat vivint i amassant fortunes enormes sense tenir cap mena d'escrúpol de si efectivament la resta de gent ho està passant bé, ho està passant malament, i se'ls en fot, si em permet l'expressió també, de que això sigui d'aquesta manera. I o hi ha una regeneració total de la política, dels polítics i també de la societat civil, perquè això ens afecta absolutament a tots, o des de luego ja podem plantejar-nos propostes de sobirania, d'independència, no sé què més, perquè no ens en sortirem. Però això va des de qualsevol ajuntament, per petit que sigui, fins naturalment al cap màxim del president de la Generalitat o al cap màxim del govern espanyol. O hi ha una regeneració de la vida política, de polítics, d'un plantejament diferent, d'una transparència total i absoluta dels partits i del seu finançament, o realment ho tenim molt, molt, molt malament.
Doncs amb aquesta reflexió que em fa finalment, que era una de les preguntes que jo volia acabar traient, una mica com veia la situació política, una mica aquest descontentament, si això també creia que es traslladava a nivell local, toca anar tancant aquesta entrevista. No sense abans donar-li gràcies per haver doncs, estat aquí atenent les nostres preguntes als micròfons de Ràdio Falset, i no res, fins la propera, Jesús Torralba.
Gràcies i a la vostra disposició.
Doncs per la meva part, res més, només recordar-vos que aquesta entrevista, com les ja fetes a l'alcalde de Marçà i Capçanes i a l'alcaldessa de la Morera, les podreu trobar també a la nostra pàgina web radiofalset.fm. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i fins al proper Finestra Comarcal, que serà ja al mes de març.